Ràdio Estel.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa. Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajàs al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
El meu nit Jordi fent els seus primers passets. El primer dia de part d'en Jordi. En Jordi prenent les seves farinetes. El segon dia de part d'en Jordi.
Ara que ho compartim tot, podem compartir molt més. Amb Mans Unides compartim un objectiu: acabar amb la fam al món. I per això desenvolupem projectes a 60 països. Amb el teu suport podem aconseguir-ho. Truca al 900-811-888 i comparteix el que importa.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, benvinguts a una nova edició de la taula de l'Evangeli, el programa de Ràdio Estel, que els ofereix una tertúlia al voltant de les lectures de la missa dominical. Avui ens pertoca de fer-ho del que celebrem aquest diumenge, la solemnitat de la Pentecosta, la vinguda de l'Esperit Sant, i diumenge, en el que a l'Església celebrem també el dia de l'acció catòlica i de l'apostolat seglar. Són els nostres convidats, mossèn Ramon Sàrries, Carme Borbonès i Joan Pous. Tot seguit els hi presentem. Mossèn Ramon Sàrries és rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vella i arxiprest de les Valls d'Andorra. Hola, benvingut.
Gràcies, em vas convidar. Jo sóc aquí.
Vostè és un home de paraula, ja ho veig. En acabar el programa ho va dir: vindré. Doncs vindré. Gràcies per ser aquí. Carme Borbonès, aquí també donem les gràcies per ser aquí, és mare de família i ha estat professora de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. És membre del Consell Pastoral de la nostra diòcesi d'Urgell. Què tal?
També he tornat. Per tant, gràcies per la vostra acollida.
I també ens acompanya, com diumenge passat, en Joan Pous, que és historiador i ha estat també alcalde de Bellver de Cerdanya. Què tal, Joan?
Bé, anar fent.
Gràcies. Contents de tenir-lo novament aquí?
No, hi ha hagut de venir.
Doncs la producció del programa va a càrrec de l'Àlex Alsina, que avui també porta la taula de control. Maria Marín, que els parla, presenta i condueix la taula de l'Evangeli. De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge de Pentecosta és dels Fets dels Apòstols i del capítol segon.
Durant la celebració de la Diada de la Pentecosta es trobaven tots junts en un mateix lloc, quan de sobte se sentí venir del cel un so com si girés una ventada violenta i omplí tota la casa on es trobaven asseguts. Llavors se'ls aparegueren com unes llengües de foc que es distribuïren i es posaren sobre cadascun d'ells. Tots quedaren plens de l'Esperit Sant i començaren a expressar-se en diversos llenguatges, tal com l'Esperit els concedia de parlar. Residint a Jerusalem, jueus piadosos provenents de totes les nacionalitats que hi ha sota el cel. Quan se sentia aquell so, la gent hi anà i quedaren desconcertats, perquè cadascú el sentia parlar en la seva pròpia llengua. Estranyats i fora de si, deien:
no són galileus tots aquests que parlen? Doncs com és que cadascú de nosaltres el sentim en la nostra llengua materna? Entre nosaltres hi ha parts, medes i elamites, Hi ha residents a Mesopotàmia, al país dels jueus i a la Capadòcia, al Pont i a l'Àsia, a Frígia i a Pamfília, a Egipte i a les regions de Líbia tocant a Cirene. Hi ha forasters de Roma, hi ha jueus i prosèlits, hi ha cretencs i àrabs, però tots nosaltres els sentim proclamar la grandesa de Déu en les nostres pròpies llengües.
Narració del gran esdeveniment que va suposar per a la primera comunitat la vinguda de l'Esperit Sant. El primer efecte del do de l'Esperit Sant és que començaren a parlar en llengües i cadascun dels oients, no eren molt nombrosos en aquell moment, doncs els escoltava parlar en la seva pròpia llengua, com un misteri. Mossèn Sàries, per què no ens introdueix una mica tota aquesta solemnitat?
Sí, aviam. És la segona part de Pasqua. O sigui, com Pasqua és la resurrecció de Jesús i la resurrecció suposa l'ascensió, veiem diumenge passat, avui és enviar l'Esperit, aquesta permanència de Déu enmig dels homes. Això s'enquadra amb dues festes jueves, la Pasqua, que era l'alliberament d'Egipte, i la festa de la Pentecosta 50 dies després, que quan començava la primera collita, que s'havia espiritualitzat aquesta festa amb el fruit que era l'aliança, la llei per al poble d'Israel. L'alliberament, la Pasqua, la llei, el Sinaí, la festa de la Pentecosta. En la traducció cristiana, la resurrecció de Jesús i la presència de l'Espírit Sant sobre l'Església el dia de la Pentecosta.
Bé, jo he entès aquesta lectura, o la he assumit com un cant a l'Esperit Sant. És a dir, que a vegades això de l'Esperit Sant, els cristians més de peu, ens queda com a miqueta lluny, o una miqueta misteriós, com dèiem, en Sàries. Però aquí ens ho posa més a l'abast, perquè diu que l'Esperit Sant el que va fer és, en alguna manera, és un mecanisme que va ajudar els pobres primers apòstols a fer-se entre mig dels altres i que els altres els entenguéssim. I llavors jo crec que això és molt important, perquè és un plantejament d'una visió globalitzadora de l'Evangeli i també una idea de dir que nosaltres ens hem d'adaptar als altres.
Bé, jo crec que bàsicament aquest Evangeli el que fa és demostrar que és l'inventor de la traducció simultània, no?, que s'ha fet al cap de molts segles. Per tant, vull dir que és un avanç profètic de lo que s'arriba a les noves tecnologies, no? Jo, de la Pentecosta, sense fer broma, el que sempre m'ha cridat l'atenció de la Pentecosta és de que la proximitat de la gent amb Jesús, que eren els apòstols, havien vist miracles, havien vist de tot, i el negaven, els escapaven, eren una gent covarda, quan es mor i ressuscita, no creuen en ell, i han de posar els dits en les ferides. A més, s'estan tancats a casa perquè tenen por. Vull dir, són uns covards. Vull dir, tots els defectes humans els tenen els pobres apòstols. Però quan ve el Pentecostes, agafen aquesta força que dona l'Esperit i a partir d'allà es converteixen, és al revés, diguéssim. O sigui, la gran transformació no la dona l'exemple de Jesús, sinó que la dona la força de l'Esperit Sant que envia Jesús precisament amb la Pentecosta. Però jo crec que és la tercera, la Pasqua Granada, que se'n diu, és la culminació, precisament, de l'evangelització i de tot el que és el cicle de la vida de Jesús. Jo crec que això és la gran importància, la Pentecosta, que potser la tenim una mica menys tinguda, o tenim més força al Nadal, més força a la Pasqua i Resurrecció, i la Pentecosta jo crec que no té la força, perquè realment pels cristians jo crec que hauria de ser la primera de totes les festes cristianes.
Sí, a nivell d'Església, evidentment que sí que la té la força, la importància, perquè precisament, diguem, neix l'Església i comença l'evangelització, comença a partir de la Pentecosta. Certament, l'Esperit Sant ho fa entendre, es diu just, ell us ho farà entendre, rebreu una força, força, fer entendre, això és el vocabulari que fa Jesús per parlar de la vinguda dels pensats dels apòstols. També hi ha un pensament que hem dit altres vegades, altres anys, al parlar de Pentecosta, que és el sentit contrari del que va ser Babel, al començar la Bíblia, començar la història de la salvació. A Babel tots parlaven un mateix llenguatge i ningú s'entenia, i en canvi hi ha la dispersió, I, en canvi, aquí, molts llenguatges, molta gent, tots els entenen, encara que ells només en parlin un. Però els entenen tothom. I aquí hi ha la unificació de la humanitat. Allà la dispersió i aquí la unificació.
Jo veuria com un, per dir així, un encàrrec de dir-nos que ens hem de fer entendre. Avui en dia com ho hem de llegir, això? Ens hem de fer entendre, ens hem de comunicar, no hem d'imposar. I nosaltres hem de tindre molt clar que solament som l'instrument per ens transmetre i que ho hem de fer tot allò possible i hem de buscar l'ajut de Jesús, en aquest cas, i de l'Esperit Sant, perquè la gent ens pugui entendre. Però, sobretot, nosaltres ens hem de posar al costat de l'altre perquè l'altre ens pugui entendre. No li hem d'anar a imposar res.
I això què? Costa de fer-ho o què? Què els hi sembla? Potser
jo crec que sí.
Volem parlar i no escoltem? Bé, o
massa anys d'història de l'Església ha sigut anar predicant, imposant. Deixa'm-ho parlar com a cristiana de peu. Jo sempre he estat a baix i he sigut professora molts anys. Jo he sigut professora molts anys, explicava la meva sessió, però em deixava aixecar el dit als alumnes i preguntar. I jo em pregunto, per què després de les homilies no podem aixecar el dit i preguntar?
Bona idea. Bona cosa.
Segur que vindria més gent.
A veure, Joan volia dir alguna cosa. En tot cas, després mossèn Ramon respongui què diu. Si li sembla.
Puc respondre, si ho
tens. Sí, no sé com haurien mai les misses i van anar gent, eh?
No ho sé.
Respon un like.
Però, bé, jo crec que veure les lectures de l'Evangeli, del que es fa en la litúrgia, que està molt ben feta, perquè pensem que és un disseny que fa 2.000 anys que l'han estat treballant, per tant està molt acurat. La cadència de les festes i de tot és perfecta. Però si escoltar les lectures, jo crec que les preguntes ens les hem de fer nosaltres mateixos. És un missatge a l'interior de cada persona, l'Evangeli. A vegades te l'han d'explicar una mica, potser quan hi ha fets teològics molt, molt complicats. Es diu molt que els retaules i que els capitells romànics era perquè la gent no sabia llegir i d'aquesta manera entenien les coses. Bueno, llavors hi havia els sermons que els explicaven l'Evangeli. Però avui dia que sabem llegir tots, jo crec que és una meditació profunda que hem de fer cadascú de nosaltres per entendre, i a més és molt clar l'Evangeli, no és cap cosa rebuscada, vull dir, no és un tractat de metafísica, és una cosa completament clara i molt infantil moltes vegades, perquè hi ha unes expressions que et meravellen de lo senzilles que són, i penses, home, que una força d'un text que hagi durat 2.000 anys així és que té molt de diví, si no hauria pogut aguantar les embats i les crítiques i les guerres que se li ha fet en contra i que se li està fent en contra. Avui dia pensem que la religió més perseguida en aquests moments és el cristianisme a tot el món i que hi ha més màrtirs. Els màrtirs que coneixem tots són dels primers segles del cristianisme, però és que si féssim els calendaris ara serien terriblement plens de sants, perquè és que estan martiritzant a moltíssims cristians a tot arreu del món.
Molt bé, continuem endavant, escoltem la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 12.
Germans, ningú no pot confessar que Jesús és el Senyor si no és per un do de l'Esperit Sant. Els dons que rebem són diversos, però l'Esperit que els distribueix és un de sol. Són diversos els serveis, però és un de sol el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d'un sol Déu que es fa valència de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l'Esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Perquè el Crist és com el cos humà. És un, encara que tingui molts membres, ja que tots els membres, ni que siguin molts, formen un sol cos. Tots nosaltres, jueus o grecs, esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos i a tots ens ha estat donat com a beguda el mateix esperit.
Pau atribueix els dons i carismes tan variats que hi ha en la comunitat grega de Corint a l'únic esperit, que és qui ha de mantenir unida la comunitat.
Bé, és un text molt adequat amb la festa de Pentecostès, no? És l'Esperit Sant que no solament ve sobre els apòstols el dia de Pentecostès, sinó que és una acció permanent que fa sobre tots els cristians, siguin a Corint o sigui avui dia. presència de Déu i aquesta il·luminació que fa de Déu, pues, jo crec que és permanent de la història de l'Església. Hi ha una frase aquí que també voldria significar-la, de Sant Pau, que és molt, molt significativa avui dia, no? Diu, tots nosaltres, jueus o grecs i esclaus o lliures, hem estat batejats en un sol esperit per formar un sol cos. Vol dir, és una proclamació de la igualtat de l'home 2.000 anys abans, 1.800 anys abans de la Declaració dels Drets Humans. Vull dir que és molt important pensar que tota la lluita que hi ha avui dia per la igualtat té uns fonaments a l'Evangeli, per tant, això és per remarcar, i més en dies com avui.
Jo aquí el que m'ha suggerit personalment és que tots som diferents, cadascú és diferent, som individus, és a dir, i que la fe no és col·lectiva. A la fe s'hi arriba individualment per apropar-nos a Déu, quan realment reconeixem i assumim les nostres debilitats. Nosaltres, cada un de nosaltres és diferent, certament, però sabem que Déu és el pare de tots, i llavors amb aquest sentiment podem formar un poble.
Formem un cos, és a dir, la fe, encara que sigui personal, però la vivim en comunitat, la vivim en l'Església. Aquí el text, jo, m'ha cridat l'atenció quan parla dels carismes, i presenta el carisme com un do, tant és un regal inmerescut, se'ns dona, com un servei per servir els altres i com un signe, un miracle que veurem. Parla una mica dels carismes amb aquesta triple dimensió. Llavors, això vol dir que cap fill de Déu, cap creient, és exclòs de la distribució dels carismes. Tots en tenim, uns o altres, a tots ens és donat. I segona cosa, que ningú els té tots. No hi ha ningú que digui, tenim tots els carismes i un altre, no. Van repartits i van en bé de tota la comunitat, en bé de tots. Una miqueta aquest pensament dels carismes que estan en funció de la comunitat.
D'acord, no, jo amb això ho comparteixo plenament, però vull fer un matís perquè m'ha dit, home, la vivim en col·lectivitat, la fe, sí, però és individual. És a dir, que és diferent, això. És a dir, que cada un ens hem de sentir responsable del nostre nivell de fe, de com hi hem arribat a tenir fe. I ho hem de fer cadascú de nosaltres. No perquè històricament hem format part d'una comunitat, ja tenim fe. No.
Ni la fe ni depèn del pare i de la mare, ni depèn del mossèn, ni del catequista. No, la fe és teva. Ara, a l'hora de viure-la, la vivim en comunitat.
Però veieu que hi ha una frase que diu que les manifestacions de l'esperit, o sigui, els béns, tot això, distribuïdes a cadascú individualment, són en bé de tots. Això és molt important. O sigui que les coses que reps no són per tu sol, sinó que les has de saber traslladar als altres, també. Per tant, això és forma part d'aquest igualitarisme o aquesta igualtat que demana Sant Pau al moment que diu que els jueus i grecs i que els claus i lliures tots estem batejats amb un sol esperit. Per tant, vol dir que la igualtat i la distribució de la riquesa també ha de ser en bé de tots.
I si ho apurem una mica, Joan encara diria més, vull dir, si un no aporta el que pot a la comunitat, està restant energia a la comunitat, al cos de l'Església. O sigui, que no tenim el deure aportar-hi allò que som capaços. No només allò que, bé, avui em ve de gust, no. Tot el que siguem capaços de portar a la comunitat, l'hi hem de portar, perquè això enriqueix la comunitat.
Una pregunta, potser no per respondre-la ara, perquè ja estem sobre el temps per del
no
comentari, però no, però en tot cas, si els sembla oportú, la podríem respondre, vostès, en el context de l'Evangeli, si s'escau, si no, doncs ho deixaríem. El puc convidar que vinguin diumenge vinent?
I vols tornar?
Sí, sí, si volen. Poden venir diumenge vinent i aleshores...
I et faràs aquesta pregunta diumenge vinent?
No, la faré ara. Però si no la poden respondre, doncs la podrien respondre a l'Evangeli. No diumenge vinent, ara.
L'Evangeli. Bueno.
Bé, la pregunta seria, creuen que hi ha prou consciència de que som comunitat cristiana? Perquè parlem tant de la comunitat i a vegades semblaria com que queda una mica marginal, és a dir, com la fe, la vivència de la fe, que ha de ser, en aquest cas, comunitària. No sé si quedaria una...
Ja saps el que et respondrem quan preguntes això.
Sí?
Sí,
pues respongui'm ja. Ja. Sí, no ha, puc esperar l'Evangeli.
Hi ha gent a les nostres comunitats que se senten comunitat i en són molt conscients i actuen així. Hi ha gent, per altra part, pues, que no, ells no es van fer la seva pietat religiosa, la seva pràctica religiosa, i la consciència de comunitat la tenen poc. Primer, hi ha una massa que té poca consciència de comunitat i, sortosament, a les nostres parròquies hi ha gent amb sentit comunitari i compromesos a nivell de parròquia, a nivell de bisbat. Sí, hi ha una mica de tot.
Jo, de totes maneres, també penso que, com cada vegada som menys els que ens creguem i els que anem a missa, cada vegada tenim més sentit de comunitat, precisament. Jo crec que això sí que estic notant que augmenta. Augmenta perquè els quatre vells que quedem pues ens sentim més afins que no potser passava abans quan l'Eglésia estava plena de tothom.
Sí, però jo diria que això encara no m'ha assolit el grau de responsabilitat que hauríem d'assolir. És a dir, de ser més públics. Correm massa el risc de quedar-nos més en àmbits privats.
Potser no hi hem ajudat prou a fer la pregunta. Ara espero que contestarem.
Bé, tindrem menys temps per l'Evangeli, malauradament, però bé, és interessant això també.
Potser no hi hem col·laborat prou els mossens, perquè la manera de portar les parròquies moltes vegades ha sigut molt clerical, però també ho hem de dir. Com ha estat clerical potser de vida, perquè també la gent han esperat que fos el mossèn que passés al davant i que prengués les decisions.
Sí, sí.
Llavors, jo crec que com a jefe de la parròquia té que l'obligació com a mínim de coordinar i de fomentar això, eh?
Sí, però no, però no decaparar.
Sortir a fer la missa el diumenge i plegar, perquè
però jo... Però no decaparar, eh?
Em crida molt l'atenció a les pel·lícules americanes, no? Que el mossèn, protestant generalment, el que sigui, a l'acabar la missa surt a fora a saludar la gent. El món catòlic, escolta, que es posa a la sacristia i ja t'espavilaràs. No saludarà ningú, eh? Vull dir que això
però,
no,
deixem-ho
no.
Per un altre
la
moment,
majoria,
perquè
la majoria,
no donaria una altra qüestió.
Tots, però,
això és un tema molt interessant, això que diu Joan, però en tot cas ho deixaríem per un altre moment, si els sembla.
Sí,
ara és el moment d'escoltar l'Evangeli ja, de Sant Joan i del capítol 20.
Al vespre d'aquell mateix diumenge, els deixebles eren a casa amb les portes tancades per por dels jueus. Jesús entrà, es posa al mig i els digué:
pau a vosaltres.
Després els ensenyà les mans i el costat. Els deixebles s'alegraren de veure el Senyor. Ell els tornà a dir:
pau a vosaltres. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres.
Llavors, alenà damunt d'ells i els digué:
rebeu l'Espírit Sant. A tots aquells a qui perdonareu els pecats es quedaran perdonats, però mentre no els perdoneu, quedaran sense perdó.
Segons l'Evangeli de Joan, Jesús apareix als seus deixebles per a donar-los el seu Espírit Sant el mateix dia de Pasqua, no 50 dies després de la resurrecció. Parem esment en el que els demana. A veure, mossèn Sarris, expliqui'ns una mica breument, doncs, alguna cosa d'aquest evangeli. Comenci vostè, vull dir.
Ah.
Sisplau.
No, bé, cap inconvenient. Aviam, és el dia de la resurrecció. Lògicament, Jesús ressuscitat es fa present als seus apòstols, els dona el do de la pau, i aquí un primer element, és un do, rebeu la pau. I després, doncs, els dona l'Esprit Sant, com el Pare m'ha enviat a mi. És la missió que Jesús tenia de Déu Pare, la passi als apòstols. Com el Pare m'ha enviat a mi, també jo els envio a vosaltres. Llavors, per poder ser enviats, rebre l'Esprit Sant, de la mateixa manera que l'havia rebut Jesús visiblement al dia del baptisme al Jordà. Quan Jesús comença la seva missió, rep l'Esprit Sant al Jordà. Quan Jesús confia la missió als apòstols, reben l'Esprit Sant. Jo continuaré.
Sí, jo ja entès que era això, que ens ratifica que és un Déu de pau. És un Déu de pau i que llavors els demana als seus apòstols que vagin a explicar aquesta pau, però una pau explicant-la des de la militància. És a dir, ens envia al món, a les perifèries, a lo desconegut, però que ho han de fer dient i explicant que la pau pressuposa l'amor, l'estima als altres, perquè som una gran família humana.
Sí, bé, és un evangeli molt curtet, és el dia de Pasqua, per tant, és Helena sobre tots els apòstols, excepte Tomàs. Tomàs no hi és, per tant, no li dona el poder de perdonar els pecats a Sant Tomàs, fins, suposo, més tard. En aquest cas, vull dir, és una premonició també de la Pentecosta, aquesta es fa el dia de Pasqua, per tant, uns 50 dies abans, que és que ja encomana l'Esperit Sant per donar-los un poder concret, que és el de la confessió, no? El perdonar els pecats i no perdonar-los als crits. Això potser ha sigut una eina que també ha tingut l'Eglésia, que li ha donat molta força, no? Per tant, també, potser a vegades hi ha una mala utilització dels poders que pot donar l'Evangeli. Per tant, jo crec que Jesús més aviat ha sigut un home que ha perdonat sempre. No és que no hagi perdonat els pecats i quedin sense perdó, perquè el seu exemple que va donar contínuament mostres de perdó a la dona adúltera, a Maria Magdalena, a Sant Pere, a tots els que havien pecat al seu voltant, els perdonava de seguida. Per tant, jo crec que aquesta imatge és maca, però vull dir, reflexionant sobre ella i les conseqüències que ha comportat.
No, jo una cosa volia dir. Tomàs també rep el poder. Aviam, quan Jesús... Helena, que és un signe d'aquest gest creador de Déu, Helena, sobre els apòstols, rebeu l'Esperit Sant, no tu, Pere, tu, Joan, tu, Jaume, tu, Andreu, tu, no, la comunitat, el grup dels apòstols rebeu el poder de perdonar els pecats.
Però aquest... Tomàs no hi era.
Però quan va ser el diumenge següent, bueno. I Jesús li va dir, vine cap aquí, i reconeix Jesús, Senyor meu i Déu meu, Tomàs queda rehabilitat, per alguna manera, com el grup dels altres apòstols. Hi ha moments a la Bíblia, per exemple, hi ha aquell moment amb Moisès allà al Sinaí, que van 72 ancians capdalt al Sinaí per rebre l'Esperit de Déu, i dos es queden a baix del campament. I també reben l'Esperit, aquests dos que es queden al campament, i també profetitzaven, i també entraven en deliri. Per què? Perquè és el col·lectiu els que ens reben el poder. I aquí també. És el col·lectiu els que ens reben el poder. També Tomàs. I això de... Si una cosa vull dir, els que perdoneu els pecats quedaran perdonats. Diu, però mentre no els perdoneu, aviam, no és l'apòstol que no perdona, és el pecador que no demana, no reconeix el pecat i no demana el perdó. O sigui, jo no deixaré de perdonar cap de pecat d'aquells que se'n penedeixen i m'ho venen a dir. Però si no te'n penedeixes, no ho vens, no confesses el teu pecat, també n'hi va haver entorn de Jesús de persones que no van reconèixer el seu pecat i no es va poder perdonar. Jesús va perdonar tots aquells que van reconèixer el seu pecat, però aquells que no van reconèixer... Sí.
Jo hi veig aquí...
Breument?
Sí, no, solament... El que em deixa també molt curós amb aquest llenguatge, amb els sencers, és perquè això no fem massa nivells que uns tenen un poder que poden perdonar, els altres anem de... Escolti, tots som fills de Déu, tots ens va tocar a Déu, que tots érem germans i cada un fem un servei diferent. Però també a vegades no m'han posat massa a l'Església de nivells.
Sí, no, però sense abusar, Carme. El mossèn perdona en nom de Déu i de la comunitat, El mossèn perdona en nom de Déu i de la comunitat. Per això el signe d'anar a confessar-te, En nom de Déu i de la comunitat, també dels germans,
Molt bé, doncs ho haurem de deixar aquí, com que veig que encara estan animats, vinguin diumenge vinent, sisplau.
Torna-hi.
Clar.
Sí, dona, sí,
sí? Venga, va. Doncs gràcies per acceptar-ho. També moltíssimes gràcies, Joan Pous, historiador, alcalde de Bellver. Gràcies per ser aquí. També Carme Borbonès, gràcies, mare de família, ja està professora gràcies. De la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, és membre del Consell de Pastoral Diocesà d'Urgell. I també gràcies a mossèn Ramon Sarria, rector de la parròquia de Sant Esteve d'Andorra la Vera, la Vella i arxiprès de les Valls d'Andorra. Gràcies també a l'Àlex Alsina per haver fet possible la part tècnica del programa i, com no, també gràcies a vostès, amics i amigues del programa, per fer cada setmana audiència de la taula del Evangeli. Els esperem diumenge vinent, perquè comentarem les lectures de la solemnitat de la Santíssima Trinitat. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa conventual de Montserrat. En directe des de la Basílica de Santa Maria.